el tema o què, nosaltres, com que no el controlem molt, hem trucat a la Inés Arco, que és investigadora del CIDOP, perquè volíem que ens ajudés una mica a entendre què és el que està passant a Corea del Sud. Bon dia, Inés, i gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Per començar, i així per fer una situació també per l'audiència ràpida, què és el que està passant aquestes últimes hores a Corea del Sud? Com s'arriba a que el president del govern proclami la llei marcial, el Parlament ho tombi, veiem tancs i militars al carrer, manifestants, etc. Com s'arriba a tota aquesta situació?
Bé, no? Justament com deies, el que vam veure és que a les 11 més o menys de l'hora de Corea, que eren les 3 de la tarda aquí, Yoon Suk-yeol, que és el president, fa aquesta declaració, no? I el que diu és que acusa a forces pro-nordcoreanes i elements antiestatals, no? És a dir, en un principi les alarmes salten per aquesta menció, diguem, a Corea del Nord, però el que veiem a mesura que hi va fent el seu discurs és que declara una llei marcial, en teoria, per una emergència democràtica que l'oposició, no?, que ara mateix té la majoria al poder legislatiu, el que diu és un, bueno, que estem tombant els pressupostos, volem fer retallades, i, diguem, també hi ha com una demanda a fer diferents mocions de censura a persones claus del seu govern, sobretot en aquest moment, no?, el fiscal general i l'auditor en cap, diguem, nacional. Aquesta, diguem, és el context, no? El que veiem, com bé explicaves, és que una hora i mitja més tard, l'oposició, que tenen 192 escons a l'Assemblea Nacional, arriba, fa una sessió extraordinària i, a nivell legislatiu, fa una declaració per aixecar aquesta llei marcial. En un principi, no?, hi havia aquest dubte de què passava, no? És a dir, perquè teníem un decret de llei marcial que prohibia qualsevol activitat política, però teníem una sessió legislativa que posava aquesta norma sobre la taula, no? Una de les coses de Corea del Sud, no?, que potser no en som molt conscients, és que va tenir una llarga història de dictadures militars al segle XX, i, de fet, es va crear una llei específica als anys 80 que deien que si aquesta Assemblea Nacional demanava l'aixecament de la llei marcial, el president l'havia de catar, sí o sí. Llavors, el que vam veure, no?, van ser unes hores de dubte, i 6 hores després de la seva declaració, gairebé a les 4 i pico del matí a Corea del Sud, s'aixeca aquesta llei marcial.
Ara mateix la situació, entenc que normalitzada no pot ser la paraula, però ja està apaivagat el possible aquest moviment militar, i també coneixíem, no?, que l'oposició s'havia unit per presentar una moció de censura al president, els sindicats també ho demanaven i convocaven una vaga indefinida. No sé si la sortida més ràpida serà la dimissió del president Yoon Suk-yeol.
Correcte, no? Sí, de fet, el que vam veure és que l'exèrcit, després de la votació, va haver-hi una part que ja es va retirar i una altra que es va quedar una miqueta guardant que s'aixequés completament la llei marcial, però ara ja sí que tenim una normalitat en això. És a dir, també hem vist que no hi ha hagut una lleialtat de l'exèrcit a aquesta moció. I com deies, no?, ara sembla que el debat o la incògnita passa per si bé Yoon Suk-yeol dimiteix i marxa, i de fet hem vist que el seu gabinet d'assessors ja estan fent pressió, diuen que també dimitiran en massa, o sigui que és una de les sortides, i l'altra és que realment ell vulgui mantenir-se al poder i el que faci sigui justament, no?, doncs passar tot aquest procés de moció de censura que han portat endavant els 6 partits de l'oposició i que en certa manera està una miqueta amb una gran incògnita, és a dir, perquè dintre del sistema coreà, per poder passar un impeachment, el que necessita són 2/3 parts de l'Assemblea Nacional. Ara mateix estan una miqueta per sota, el qual implicaria que membres del partit del president també donessin suport a aquesta moció. Què és el que podem esperar? Justament, no?, des del principi d'ahir a la nit, diguem, hora coreana, el partit de Yoon Suk-yeol es va desmarcar de les accions del president, així que és possible que veiem que hi hagi una forma de suport també del partit del Poder Popular, no?, que és aquest del president. Mm-hmm. Ara també el que estem veient és que, en paral·lel, la justícia coreana també està obrint una investigació sobre la legalitat de la llei marcial. És a dir, que també potser aquí ens anem a un altre mecanisme per intentar, bueno, doncs, no forçar la dimissió, però fins i tot donar càrregues penals cap al president.
Mm-hmm. Per entendre-ho també una mica, com els hem de col·locar en un arc parlamentari aquests partits, el president i l'oposició? Vull dir, és un president, perquè em sembla que el president és de dretes, l'oposició centre-dreta, vull dir, és tot un arc parlamentari bastant conservador, o realment hi ha algun partit d'esquerres que pugui tenir alguna relació, alguna implicació amb el Partit Comunista de Corea del Nord?
Clar, justament aquí estàs donant la clau. El fet de que Corea del Sud estigui en conflicte obert amb Corea del Nord implica que tots aquells moviments d'esquerra són molt mal vistos per la societat i, per tant, no existeix cap alternativa esquerra forta i real dintre la societat surcoreana. I és això, no? La part interessant és que l'element que fa una miqueta més decisió entre els diferents partits és aquesta visió més liberal del Partit Democràtic i de l'oposició, bueno, que ara mateix, no?, forma part de l'oposició, i aquest conservador més tradicional, que en canvi és el Partit del Poder Popular, del qual pertany el president.
Clar, explicàvem també, quan coneixíem tot el que passava i començaven a sortir les primeres cròniques, que a l'abril hi havien hagut eleccions al Parlament i que l'oposició havia obtingut la victòria, però el president no volia dimitir i intentava mantenir-se al govern, però ho feia en minoria. I també llegia que hi havia forces acusacions creuades de corrupció d'uns partits i altres. Que entenc que tota aquesta tensió és la prèvia a aquesta situació que es va viure ahir.
Exacte, és a dir, hem de tenir en compte que Corea del Sud és un dels països més polaritzats políticament a nivell del món. I això, doncs, òbviament ja portem uns anys on estem veient aquestes tensions, i és veritat que les eleccions legislatives de l'abril van portar un càstig al president per diferents motius, no? Però un d'aquests jo crec que és molt clau, que és la inflació, és a dir, la gestió de la situació econòmica de Corea del Sud, on, per exemple, molts joves no poden accedir a la vivenda, i, bueno, i també, no?, aquest augment del cost de la vida. Hi havia l'element, no?, que vosaltres també estàveu assenyalant ara, de corrupció, sobretot de cara a la dona del president, que havia estat acusada d'haver acceptat un bolso de luxe i que, per tant, doncs, posava, en certa manera, o també tacava aquesta imatge del president. I això, òbviament, doncs, tot i que tots dos països tenen els seus elements de corrupció oberts, és a dir, cap d'ells està en 100% net, ha sigut un element que, de fet, ha centralitzat molt el debat popular dintre de Corea del Sud. I això, bueno, també un dels elements, no?, que és bastant irònic, és que si ara, no?, Yoon Suk-yeol passa aquesta moció de censura i al final és forçat a dimitir, el que veurem és que és el segon president de la història de la democràcia de Corea del Sud que s'enfrontarà a aquest impeachment, i ell, de fet, va arribar al poder justament per la seva popularitat a l'haver portat el cas com a fiscal en cap de l'antic impeachment de la presidenta Park Geun-hye en 2017.
Breument, perquè no has de marxar ja, però quan dius que és una de les societats més polaritzades, la de Corea, què vols dir? Què significa? Perquè, clar, si està tot tan marcat cap a la, no?, una societat tan conservadora en contraposició amb Corea del Nord, quan està polaritzada, què és el que vols dir?
Bueno, justament això, no?, que hi ha bastants complicacions a nivell polític, fins i tot de posicionaments i mobilitzacions i activisme, en clau d'aquests dos partits, no? És a dir, per exemple, fan aquest exemple, no?, de l'antiga presidenta Park Geun-hye, que va ser, de fet, separada per temes de corrupció. Un dels records que jo tinc de l'última vegada que vaig poder anar al país era que estàvem al 2019-2020 i encara hi havia mobilitzacions fora de diguem, el que seria l'edifici del govern, dels seus seguidors dient que, bueno, que això havia sigut una pràctica completament antidemocràtica, tot i que realment, o sigui, com veiem, el procés havia sigut correcte. Això sí que porta una situació de crispació i, de fet, sobretot, en el context actual, aquesta polarització entre els dos partits principals, o sigui, el Partit Democràtic i el Partit Popular del Poble, el que fa és que amb aquesta, diguem, bloqueig, tota l'agenda política i tot l'exercici democràtic de Corea, sobretot a nivell de noves propostes legislatives, estigui bastant, diguem, bloquejat i, en certa manera, que, per exemple, doncs, òbviament el president no pugui imposar la seva agenda, però que, a més, no?, hi hagi tota aquesta confrontació a nivell política dintre de l'esfera pública.
Inés Arco, investigadora del CIDOB i experta en Àsia Oriental, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.